D'acord amb Joan, vull dir, sí que és un tema que a mi m'interessa molt, però jo penso que la gent no s'ho planteja en profunditat.
Puc fer una pregunta?
Sí,
serà la mateixa pregunta que els faci als pares i als mares, que, i les mares, que ho podreu escoltar a la una del migdia, però vosaltres, en el cas que tinguéssiu fills, posem molts supòsits,
veure,
perquè aquí només en
tractaré d'imaginar-me-ho, a veure.
Sí. Teniu fills? Fills, posem d'uns 5-6 anys?
Sí.
Vosaltres escolliríeu l'escola en funció de si regulen o prohibeixen l'ús dels telèfons mòbils? O seria, si més no, una cosa que tindríeu en compte,
fàcil,
que miraríeu?
És fàcil, això.
Ho tindria en compte, sí, però...
No, a mi no em condicionaria.
Pues això,
no?
No. Tu, com a pare o mare, li donaries el mòbil al teu fill o filla perquè anés a l'escola?
Si em permeteu.
Ja està, ho tens la solució d'arrel.
Aquí n'hi ha dos, però n'hi ha dos coses, tries. Perquè ho estic, jo he viscut aquestes circumstàncies. Uh-huh. Una cosa és que tu li donis i ho tinguin molt restringit i l'eduquis per saber-lo utilitzar. Uh-huh. Però, si està rodejada de gent amb mòbil, també es pateix molt.
Clar.
M'explico? Sí, el problema ve...
La social del tinc un amic que té mòbil.
Per l'ús que el fa, per l'ús que es fa, i també per com es relacionen amb els joves, perquè només saben fer-lo a través del telèfon. I si una persona no està acostumada a fer-ho així, és sent discriminada, és sent fora de lloc, i ho pateix. És a dir, sí que és molt interessant si l'escola permet o no permet.
És un gran debat, eh? Jo trobo que abans deia, hem tirat els nostres nens i nenes als cavalls, i a part d'això, crec que a més els hem fet servir de conillets d'Índies,
sí,
amb tota la tecnologia. Sí. Absolutament de conillets d'Índies, tota la intel·ligència artificial, tot el que està venint de tecnologia.
Mira, és
allò dels nens ara neixen, sí, amb un mòbil sota el braç, és exactament,
sí, és literal,
així.
Sí. Com si fos una extensió del seu,
sí,
braç.
Sí. Jo sempre penso, ara em permetreu, és una frase de Jurassic Park, però estàvamos tan... Sí, sí, estàvamos tan preocupados de si podíamos hacerlo que no hemos pensado si debíamos hacerlo.
Sí. Tal qual. Sí, sí, és això.
Dir,
és això.
Sí, podem fer de tot,
no,
i ja ho estem veient.
Per això.
Però, escolta, s'ha de pensar si convé o no convé, i moltes coses no convenen. Però I, és la meva opinió.
I ja per acabar, no sé què en penseu, però per mi, en el meu pare, i no sóc mare, però dades freïdora, que només un 14% de tots els centres educatius a Catalunya, un 14% és prohibeix l'ús de portar mòbil, o sigui, prohibeix directament portar mòbil als centres educatius, però és que només és un 14%.
Però
segur molt poc.
Jo quan anava a l'escola estava prohibit.
Clar, però ara suposo que també s'han anat com adaptant.
Jo també tenia prohibit. Però és que jo trobo una barbaritat que hi hagin escoles que no diguin res quan vegin un mòbil sobre la taula. És a dir,
sí, sí,
una cosa és a la universitat, que ja ets més gran, però a l'escola, res de telèfons mòbils, els deixes aparcats. És veritat, nosaltres ens el veien i ens posaven una falta. Eh?
Sí, sí. I on fa molt mal és als patis, quan es relacionen.
Sí. Però nosaltres als patis era el mateix. Te'l veien i te'l treien. No te'l requisaven, perdona. Estava una setmana allà que
requisat.
No el podies tocar.
Sí. Tant a mi m'agradaria...
El teu pare o la teva mare buscar-lo.
Sí, sí, havien d'anar.
A mi m'agradaria posar l'ull en un pati d'escola, saps, com de fora, d'observadora,
doncs
de veure què fan els nens. Perquè jo crec que si tenen un mòbil a la mà, parla el que es parla poc.
És així.
No, miren TikTok.
Que trist, eh?
Doncs
per
aquest
això,
ull que estarà posat després a la girocleta. Nosaltres que ara anem a publicitat i de seguida comencem Tertúlia d'Actualitat amb Àngel Miret, Toni Pigó i Santi Sánchez.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid li posa mal.
De qui?
Melatovir liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovir liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, demana el teu pack Melatovir liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Tertúlia, el primer cafè amb Àngel Miret, advocat i exsecretari general d'Immigració de la Generalitat de Catalunya. L'advocat Toni Picó, Santi Sánchez, periodista i politòleg.
Sis minuts que passen de les 10 del matí. Àngel Miret, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Santi Sánchez, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Toni Picó, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Ara que l'Àngel em deia, si em deixa dir-ho, de què parleu en aquesta tertúlia que feu abans? Li deia, mira, parlem dels mòbils. Estàvem parlant dels problemes dels mòbils a les escoles, que el govern vol aturar-ho. I vol parlar-ne de tot plegat amb la comunitat educativa. Un problema gros, i aquí. No sé què en penseu de tot plegat. M'agrada començar per aquí aquesta tertúlia, va.
Doncs jo em sembla fantàstica aquesta iniciativa. Jo, que tinc nets ja, i els fills ja prou grans com perquè tinguin autonomia per decidir què en fan del mòbil, nosaltres intentem tant els avis com els fills, en aquest cas els pares de les criatures, de no deixar-los immòbil per res. Són molt petits encara, però fins i tot ja el cobegen. Uh-huh. Ja quan jo trec el mòbil, el nano ja em va allà al darrere
ja
perquè
ja
sap que allà hi ha coses. I per tant, em sembla que és una pèrdua de temps. És acostumar-se a un tipus de cosa molt immediata, molt enlluernadora, i això jo crec que pot obstaculitzar la lectura pausada, la reflexió, i per tant em sembla fantàstic que fins que una persona no tingui una maduresa suficient no utilitzi aquests mitjans.
Estan parlant dels 16 anys, eh?
Em sembla fantàstic.
Això és el que s'està parlant.
Em sembla fantàstic.
Deia jo abans que tinc la sensació que els nostres nens i nenes els havíem... pel que fa, no només els mòbils, pel que fa a la tecnologia, que tenia la sensació que els hem tirat una mica els cavalls, Santi.
A veure, no sé fins a quin punt, però jo crec que a les aules, jo m'he criat a una... Diguem, quan jo anava a l'escola i no tenia mòbil, no? I no fa tant d'això, i no ha anat tan malament. És a dir, sí que m'he trobat que, per exemple, quan en etapes posteriors de la universitat i tal, doncs, evidentment és una distracció, no? I tu trobes que hi ha molta gent que està més pendent d'això que de, doncs, del que estiguin dient la matèria. Potser l'espai no és aquest. També crec que, en certa manera, podrien arribar a ser una eina relativament útil, però no crec que estiguem en aquest punt, com per parlar d'això ara mateix. I jo sempre he sigut més partidari, això és una opinió més personal, jo sóc més analògic, diguem, a l'hora de...
Per tant, partidari de prohibir-los a les aules?
Bueno, no sé si prohibir-los o no, però com a mínim que no siguin... El que és segur és que no haurien de ser una eina ni d'aprenentatge, ni haurien de, diguem, de ser protagonistes, això és evident.
Toni.
Jo primer, no tinc fills. O sigui, ho dic així, perquè llavors a partir d'aquí se'm pot dir de tot, eh? Se'm pot dir de tot i no tinc cap problema. Jo el que observo, no? Hi ha un ús excessiu en edat molt més jove dels 16 anys. O sigui, no, ja no parlem dels 12 ni dels 14, o sigui, de molt més joves, no? No potser per fer trucades ni per enviar missatges, perquè no, encara no saben escriure, uh-huh. però utilitzen el mòbil per fer altres coses. Per tant, sí que pot ser... un risc i una oportunitat.
Clar, jo quan deia tinc la sensació que hem tirat els nostres nens i nenes als cavalls és precisament perquè crec que no se'ls ha explicat això que mm-hmm. deies ara. Mm-hmm. Pot ser un perill i pot ser una oportunitat, quina agafem? Mm-hmm. Però això no s'ha plantejat fins ara.
Quina és l'oportunitat?
Portem uns quants anys.
Quina és l'oportunitat?
Jo crec que hi ha grans oportunitats a la tecnologia com
s'han implementat les TIC. Parlem del mòbil per un nano de 8 anys. Quina és l'oportunitat?
És l'utilització...
Això un pedagog.
O sigui, de les tecnologies, com a...
No sé veure-li, eh?
Jo crec que sí. O sigui, de fet, la tecnologia ens ha canviat la vida, absolutament, i ens la canviarà moltíssim, no? Per tant, i fins i tot en recordeu-vos, no? La tecnologia deia que les noves tecnologies, que ja no són noves, com el mòbil, canvia els processos mentals. Per tant, hi ha oportunitats, sense cap mena de dubte, però també hi ha molts riscos. I crec que haurem de ser conscients, en aquest sentit, dels riscos, però també de les oportunitats. El que sí veig en amics meus que tenen fills, que hi ha una pressió social brutal perquè els nanos tinguin mòbil. Brutal.
Fins a l'altre dia, aquí també.
Una amiga meva m'ho deia, no? Diu, fill que té 12 anys. Fillol meu, a més. I em deia, no té mòbil, perquè no vull que tingui mòbil. Molt de la línia que s'està manifestant ara. Diu, però hi ha una cosa. Diu, els seus companys d'institut, diu, queden a través del WhatsApp. No es fan trucades, evidentment, sinó que queden pel WhatsApp. Diu, el meu fill queda totalment fora d'això. La comunicació podem tenir-la entre les mares i dir, quedem, o que quedin els nanos. Però si ells tenen el mòbil, si no en tens, no entres dins el cercle social. I, per tant, això és una pressió molt forta.
És bèstia, això?
Sí, sí, és molt bèstia. No? També tinc una altra sensació, que crec que la prohibició no és la solució, únicament. A partir d'aquí, tot el que vulguem.
També és veritat que crec que, no m'he quedat en el lien que tu deies, pot ser una cosa útil o positiva. Jo mirant una miqueta la meva experiència com a estudiant quan era més jove... Realment, hi ha moltes coses de les que no t'enteres o que perds, fins i tot d'una cosa de la pròpia matèria, no? I el fet de tenir un grup de WhatsApp de classe resol... Bueno, a la universitat hem funcionat tots amb un grup de WhatsApp que ha anat molt bé per resoldre pues, dubtes de matèries o el que sigui. Jo crec que això suma més que resta, en el sentit de dir que, bueno, que pot ajudar-te a solucionar dubtes o, jo què sé, si tens una tasca que has de fer i no saps ben bé com fer-la, i escolta, tu com ho fas, tal... I sí que dona una immediatesa i una manera de fer les coses molt més ràpida i que potser és un avantatge respecte al passat i que hauria estalviat moltes, no? Pues, o malentesos o històries, per no parlar del component més social que deies.
Mira, jo el que trobo lamentable, potser el que hauríem de fer és distingir les edats. Hem dit de 0 a 16 anys, i potser de 0 a 16 anys hi ha etapes bastant diferents. No és la mateixa un nano de 6 anys, que un de 12, que un de 16. Però jo el que trobo lamentable i em fa molta pena és quan veig, per exemple, en un restaurant o en un lloc d'esbarjo de canalla, que hi ha nanos que ja estan enganxats al mòbil. I dius, escolta, agafa i corre, home, vés darrere la pilota. O xerra amb els...
Els nanos, perdona, Àngel, els nanos estan enganxats al mòbil o els hem fet enganxar el mòbil perquè callin?
Jo crec que hi ha una mica dels dos, però ara torno a parlar això en aquestes tertúlies, a vegades on acaba sortint les experiències personals. Torno a dir-te, jo tinc un net que li tenim prohibit el mòbil i es torna boig per intentar agafar-lo. I no li hem deixat mai. Però només de veure l'ús que tenen els pares, la seva màxima vocació a la vida és agafar el mòbil, que no li deixem, però ell intenta agafar-lo com sigui o mirar fotos o el que... O sigui que, per tant, no sé, hi ha com un instint pel que veig. Però, per exemple, ara el que deia el Santi, home, doncs potser es poden limitar algunes de les funcions dels mòbils, i el que jo crec que és més perjudicial és la navegació. Segurament un grup de WhatsApp, doncs, tal com ell ho exposava, doncs, li trobo tot el sentit del món. Ara, navegar lliurement, a més amb les barrabassades que et pots trobar, a vegades doncs, el nano pot acabar amb una visió del món absolutament diferent a la real, senzillament perquè no coneix el món, i si el món el veu a través d'aquesta pantalleta pot pensar que el món és d'una manera que no és. I després, comentant una mica el que deia el Toni, Jo no dic pas que estigui en contra de les tecnologies, però jo dic que una cosa és la tecnologia, i per tant a l'escola es pot treballar amb ordinadors, es pot treballar amb programes informàtics, es pot fer de tot a través de la cautela que necessàriament ha de tenir el professor o la professora, però estem parlant ara de mòbils, que no es confongui de dir... Aquest home està a favor de paper i llapis. No és això. Jo dic, estic parlant del mòbil. El mòbil és un instrument addictiu al màxim. Jo mateix, que ja tinc les meves reserves, a vegades penso... Àngel, t'estàs passant una miqueta avui amb el mòbil, eh? Que portes ja una bona estona, navegant aquí mirant no sé què. Per tant, compte, és molt addictiu i crec que en el... darrerament, almenys, he llegit alguna cosa dient que té un component addictiu molt, molt elevat. És a dir, que un cop un s'ha acostumat a utilitzar-lo... Escolta, jo veig enquestes que en diuen que hi ha gent que fa 7, 8, 9 hores de xarxa al dia. Sí. A mi em sembla una brutalitat, això. Jo, a vegades, si he estat 2 o 3 hores al final del dia, ho pots comprovar, ja penso que m'estic excedint. En fi, aquest és el meu criteri, però veig que és un criteri que fins no fa massa... jo veia que era molt propi meu i molt contrari al meu entorn, i veig que està sortint aquest grup, que em sembla que l'ha posat en marxa, no sé, Joan, si això ho saps tu, o un dels copos de marxa és el Xavi Casanovas, que aquest havia estat, és un home molt preparat, un economista, que havia estat a Cristianisme i Justícia de gerent, és la fundació dels jesuïtes, i que ara crec que està a la Ramon Llull d'investigador però en aquest cas ho ha fet... Exacte. I en aquest cas ho ha posat des d'una perspectiva de pare. Però em sembla una persona molt assenyada i ben prudent, i vull dir, ben proper a les noves tecnologies, com jo l'he conegut com a gerent. Vull dir que no és pas un home reaccionari. Reaccionari és el punt de vista aquest de les noves tecnologies.
Permeteu-me que afegeixi dues coses que deia l'Àngel i canviarem de qüestió, perquè evidentment avui la notícia és una altra. Estem en una setmana important pel que fa a la política espanyola, però... vull encarrilar-ho bé, tot plegat, perquè a més avui en parlarem de tot plegat amb la psicòloga d'adolescents joves i adults, Noemi Guillamón, serà cap a les 11 del matí, sobre això dels mòbils amb menors de 16 anys. Deia l'Àngel Mirat avui, el problema no és la tecnologia, el problema són els mòbils, i jo et compro molt aquesta afirmació, perquè fa temps que a les aules veiem, per exemple, treballar amb portàtils i ningú en diu res. Estem parlant del mòbil com a addicció. I ara, si parlem del mòbil com a addicció, jo quan dic... És que he estat molt contundent abans amb els companys que en parlàvem aquí de la redacció, i he dit dues coses. Una, que em sembla que les criatures les hem llançat als cavalls, i dos, que també tinc la sensació que els hem usat una mica de conillets d'Índies. La culpa és d'ells que s'enganxen o de les grans plataformes que fan que ens enganxem al mòbil? I com es regula això, si és així?
Un però.
Salta l'advocat.
No. No. Et faig un però. Darrerament, fixeu-vos que, a més, s'està posant també en dubte que la digitalització al 100% sigui bona en les aules. Per tant, compte, perquè no és només els mòbils, sinó que s'està dient, escolta'm, potser amb els problemes que estem veient que hi ha a les escoles, de comprensió lectora, entre molts altres, doncs potser la digitalització no és tan bona i haurem de tornar al paper i al llapis, com deia.
Sí, Toni, però de moment el Departament d'Educació que està enviant encara dia avui portàtils a les escoles públiques del país, que diuen que fins i tot van tard, aquests portàtils, Per tant...
Sí, però ja et dic,
De què quedem?
Bueno, aquest és el dubte. Aquest és el dubte, d'acord? En què quedem? Bueno, doncs jo penso que quedem en què són instruments, i els instruments s'han d'utilitzar segons els objectius que es vulguin perseguir. I no significa que al 100% tinguem que ser digitals i al 100% deixem de ser digitals. No té cap sentit. O sigui, una escola no digitalitzada en l'actualitat no té cap sentit, no? Perquè després la vida ens porta el que ens porta, no? I són instruments. Per tant, jo crec que aquí no radicalitzem les coses... Aquest és el meu sentit.
No, d'acord.
I utilitzem les coses conforme als objectius que vulguem. Que els nanos, des del meu punt de vista, que els nanos amb 10 anys han de tenir mòbil, jo crec que no, no cal. No cal que un nano de 10 anys tingui mòbil. Un nano de 12 anys, doncs no ho sé. I segons per què. Per tant, no siguem tan radicals, no prohibim tot al 100%, sinó busquem aquelles coses que siguin útils pels objectius que perseguim en cada camp.
Toni, només una cosa, brevíssimament, Perdona, Santi, que sé que volies parlar. No, només dir, els països nòrdics, els que sembla que millor situació tenen dels sistemes educatius, estan tornant progressivament al llibre de text, al llapis i al bolígraf. Ja
Exacte.
Està, aquí em quedo.
Exacte. Jo estic d'acord amb tu, en aquest cas, en el tema del TIC. Ja he dit, ens queda bastant analògic en aquest aspecte. Però bueno, jo reprenent una miqueta la pregunta que feies tu de si els nens s'enganxen o no al mòbil. Jo crec que és una cosa... Si els nens són nens, I, evidentment, quan tu tens un estímul, sigui un mòbil o sigui el que sigui, pues, tens, si li ha agradat, té aquesta tendència que ho farà. Fa uns anys érem els videojocs. Podies dir el mateix? Bueno, vull dir, és una cosa que és relativament inherent, no? Entenc, als nens o fins i tot a l'esbarjo. També canvia la manera que tenen els nens de distreure's o de passar-s'ho bé, evidentment, amb l'avenç de les tecnologies. Per tant, crec que és natural que estiguin preferint pues, jugar al mòbil o fer el que sigui amb el mòbil que el que feien abans, o no? Més al carrer o el que sigui. Per tant, crec que aquests problemes, entre cometes, d'addiccions que tu comentaves, en certa manera hi han sigut sempre, si volem dir-li addiccions o volem dir-li formes d'entreteniment no convencionals o no acadèmiques. Deixem-ho així.
Absolutament.
Estic parlant dels nens, però...
Fixa't. No, però fixa't una cosa, o sigui,
Era ser una vez un hombre a un mòbil pegat,
clar,
una mica.
Clar, clar. A més, fixa't, o sigui, parlaves de que els videojocs, clar, jo potser sóc ja una mica anterior, no? Però a casa meva, per exemple, la televisió no s'obria al matí. No s'encenia al matí. Fins després de dinar, ningú mirava la televisió, no? Ara els nanos s'aixequen, i no ara, sinó fa molt temps, els nanos s'aixequen i els hi posen la televisió. Bueno, de fet, tornem a parlar del mateix, o sigui, són tecnologies totalment diferents, però també es feia, i hi havia un enganxe, no?, en aquest sentit, a mirar la televisió, els dibuixos, a primera hora del matí. Bueno, no és tant la tecnologia, sinó com volem utilitzar la tecnologia i per què volem utilitzar la tecnologia, des del meu punt de vista.
Alguna cosa més al respecte dels telèfons mòbils, de la tecnologia? Em diu tothom que no. Anem a... Mira, farem una cosa. Com que el tema donarà per llarg, anem a publicitat i ara sí encetarem plena política amb aquesta tertúlia. Avui amb Àngel Miret, Toni Picó i Santi Sánchez.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. A Renfe ens hem adonat que compartim el mateix viatge amb tu. Però no només el viatge en tren. També compartim el mateix viatge per ser cada cop millors. Per això tenim un pla d'inversió de prop de 5.000 milions d'euros per renovar els nostres trens. I amb aquest pla, el 2026, Renfe tindrà la flota més moderna de tota Europa.
Renfe, el teu tren. Empresa patrocinadora de l'equip paralímpic espanyol.
La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res. Vull gaudir amb la meva gent. Recuperar el temps que la vida ens ha pres.
L'Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el viscut, les nostres guerres i els primers cops.
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva.
Érem eterns.
Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Quatre minuts que passen de les 10 del matí. Seguim amb temps de tertúlia en aquest primer cafè amb Santi Sánchez, Toni Picó, Àngel Miret. I deien que volíem parlar de les qüestions d'actualitat. L'altra qüestió també era actualitat, la que en parlàvem, els mòbils a les aules. Però, clar, és la setmana que és i venim d'on venim. Desenes de concentracions arreu del territori espanyol que s'han produït aquest diumenge també per protestar contra l'amnistia i el pacte de govern entre PSOE i Junts. Desena manifestació multitudinària, més, ha tingut lloc a Madrid amb 80.000 persones segons la delegació del govern, 500.000 sobre font, segons fonts del Partit Popular. Un dia hauríem de parlar també sobre aquest ball de dades en qualsevol de les manifestacions, en qualsevol lloc d'aquest país. I han omplert aquest diumenge, com dèiem, la Puerta del Sol de la capital espanyola, però també s'ha donat a altres ciutats, una manifestació convocada, com dèiem, pel Partit Popular i secundada per Vox, on, a més, ja ha parlat Alberto Núñez Feijó i ja ha parlat així.
No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar, porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. ¿Por qué le tenemos miedo a unas elecciones? ¿Por qué le tienen miedo a las urnas?
Lenguatge duríssim, el d'Alberto Núñez Feijó, no només el de Núñez Feijó, sinó també el d'Ayuso els darrers dies, els de dirigents polítics del Partit Popular, i ja no diem dels dirigents polítics d'un partit d'extrema dreta com Vox. En fi, com esteu veient aquestes jornades de manifestacions de la setmana passada, i sobretot, com preveieu que serà aquesta, tenint en compte que molt probablement, avui ho anunciarà Francina Armengol, la presidenta del Congrés, serà la investidura?
No, jo volia fer un comentari, res, això és una mica frívol, però jo crec que també hem de fer alguna frivolitat, també tenim
res. Per què no?
Mira, diu que s'ha manifestat a tot Espanya entre 500.000 i 2 milions o 3 de persones, no sé, 2 milions. Ja et dic que és una frivolitat. Mm-hmm. Jo recordo en el moment del procés, ells ens deien, si s'ha manifestat 2 milions a Catalunya, és que n'hi ha 5 que estan en contra. Doncs, esclar, per la mateixa regla de 3, ara podíem dir, suposant inclús les xifres del Partit Popular, se n'han manifestat 2 milions, vol dir que hi ha 45 milions que estan a favor de l'amnistia, que no és veritat. Això és una mica la frivolitat.
L'altra cosa... Jo he sentit coses, Àngels, durant aquests darrers dies a les manifestacions, tant a les manifestacions com als grups polítics que les secunden, he sentit coses que podrien posar en boca de qualsevol partit que estigués a favor del procés el 2017.
Efectivament. Les famílies també es podien dir que s'estan trencant, etcètera. Jo estic estupefacte, no? Ara estava mirant el que deia el Mundo avui, diu, España se levanta contra Sánchez. Jo dic, no, ja hi tornem a ser. El Mundo és Espanya. El que diu el Mundo és Espanya. Els 47 milions els ha resumit en una portada del Mundo. Espanya. Tots. L'altra cosa és que són coses ja que irriten una mica el sentit comú. I jo entenc que hi hagi part del Partit Popular o part de la població espanyola que estigui tremendament enfadada. A mi hi ha coses d'aquest acord que no m'agraden gens, I ho entenc. I crec que hi ha gent que legítimament té dret a protestar i està enfadada. Després, surt el Feijó i diu, ¿por qué le tienen miedo a las elecciones? Home, esclar, és que el senyor Feijó vol anar fent eleccions fins que guanyi ell. Però no le tienen miedo, és que resulta que hi ha hagut unes eleccions abans a les quals hi ha una majoria que conforma govern, i jo no puc entendre, des de la meva llunyania de Podemos i des de la meva llunyania també de Vox, per què resulta que és legítim un pacte al País Valencià o a les Illes entre el PP i Vox, que és un partit extremista absolutament, i resulta que a mi no m'agrada i que preferiria que no s'hagués fet aquest pacte, però tampoc no entenc, a mi, que no m'agrada gens Podemos, perquè en canvi llavors és il·legítim un acord entre el Partit Socialista i Podemos. És que no ho entenc, no sé. Quines són les regles mentals que fan que d'una i altra banda diguin que els altres són il·legítims i fins i tot quasi ja apuntant a il·legals i els teus pactes no? És que són coses de veritat. I després, una última consideració. Jo crec, sincerament, que és bastant un fracàs, això, perquè després de tenir tota la... Dic la posició del PP. Després de tenir El Mundo i tota la ABC i tota la premsa i les emissores de ràdio, cada dia, amb España se rompe, golpe de Estado, i tot això, jo dic, home, que aquí a Barcelona s'hagi manifestat 6.500 persones a la plaça Sant Jaume, que a vegades s'omple per una manifestació d'una reivindicació sectorial del taxi o del sector del comerç, que després d'Espanya se rompe i anem al desastre i a la dictadura i al golpe d'Estado i vagin 6.500 persones aquí a Barcelona, i que amb tot Espanya, després de tot aquest mare magnum de desgràcies, és igual, el que diguin uns o el que diguin els altres, és igual 500.000 que 2 milions, ho trobo molt poc. O sigui, si jo tingués la convicció de que realment s'acaba la democràcia a Espanya, ve una dictadura, home, jo sortiria al carrer. Jo crec que molta gent, per tant, escolteu, a veure si posem tots i posen aquesta gent una mica de tranquil·litat i, escolti, que vagin demanant eleccions, perquè les properes, si torna a passar el mateix, que també han d'anar unes terceres, fins que tu el resultat sigui el que tu vulguis. És a dir, tota l'ambició que li retreuen al senyor Sánchez és la seva, és a dir, fins que jo no governi, tota la resta és il·legítim i fins i tot il·legal.
Jo vull recordar que em sembla que comença tot plegat, si més no, tot el que hem viscut les darreres setmanes, comença tot plegat amb una frase de José María Aznar quan diu allò que cada uno haga lo que pueda.
Jo, recuperant una miqueta les paraules de Feijóo, ell ha dit, si no m'he apuntat malament, que estan fent lo contrario del que s'ha dit a les urnes, no? Ha vingut a dir això. Bueno, estem en un sistema parlamentari en el qual la dreta no ha tingut una majoria absoluta. Per tant, el govern, en un sistema parlamentari, el formen els partits votant. I, per tant, qui és president és qui aconsegueix més suports. I si no tens aquest suport, hauràs de fer el que creguis convenient per ser president i pactar amb la resta de formacions polítiques. I a mi em crida bastant l'atenció aquest fet, o que ho digui Feijóo, en aquest cas, quan és una persona, no només ell, sinó el seu partit polític, no?, que ha enviat a gent a sondejar a Junts per Catalunya durant aquestes negociacions.
Sí, sí, sí.
Els va enviar, ho va dir ell, i els va enviar, en el cas de la mesa del Congrés, principalment. És quan més evident s'ha fet, però vull dir, potser no és, si tan il·legítim és, per què vas a buscar tu també els seus 7 vots? Una altra cosa és que el cos que tingui per tu, o que el cos pel PSOE, millor dit, d'aconseguir els 7 vots de Junts per Catalunya, sigui més baix que el que tindria el PP, perquè el PP no pot fer això, evidentment. Però d'aquí a dir que s'està fent al contrari del que ha dit les urnes, doncs no té una majoria absoluta. El Partit Popular ni la té en Vox, per tant, aquí serà president qui tingui els suports, i en aquest cas qui ho ha aconseguit ha sigut Pedro Sánchez.
Totalment. Coincidim els tres, eh? Vull dir, escolta'm, la majoria que dijous es donarà serà totalment legítima, per tant, i el govern que en resulti serà totalment legítim, per tant, aquí no hi ha discussió possible. I crec que la dreta, que ja ho va fer l'anterior legislatura, s'equivocarà si ho torna a posar sobre la taula de que és un govern il·legítim. És un error. Compte, a més, tant per l'esquerra com per la dreta, compte en posar en dubte i dinamitar les institucions. Les institucions són tant d'esquerra com de dreta, són de tots. Per tant, no les posem en dubte. I ho dic perquè tant uns com uns altres l'estaran posant en dubte, i això, o utilitzant, mal utilitzant, i crec que és un error garrafal per la nostra democràcia. Per tant, la majoria legítima, govern legítim, legitimitat dels pactes, dels acords que s'han arribat, i si no, en tot cas, com passaran pel Tribunal Constitucional tots ells, el Tribunal Constitucional, que jo soc institucional, per tant, crec que el Tribunal Constitucional s'ho estudiarà i emetrà una sentència en el seu cas, que haurem d'acceptar, doncs ens dirà si és constitucional o no és constitucional tots aquells pactes els quals en realitat tant l'amnistia com la gestió que es donarà al País Basc de la Seguretat Social o el traspàs de Rodalies total a Catalunya. Ho veurem, i per tant tindrem un pronunciament del Tribunal Constitucional, que és el tribunal que interpreta la Constitució. I ara parlo no d'una realitat, sinó d'una voluntat, no? A mi m'hauria agradat que per fer el que s'està fent hi hagués una majoria molt més elevada als 179 escons. M'hauria agradat. Però també reconec que és impossible. Per desgràcia, és impossible. Però que hauria sigut recomanable tenir una majoria molt reforçada per fer el que s'ha de fer, crec que hauria estat bo. No només la dreta està posant en dubte els pactes que s'han arribat, també part de l'esquerra. En recordeu-vos, si no, per exemple, les manifestacions, en el seu cas, de Jutges per la Democràcia o l'Associació Progressista de la Fiscalia. I no són precisament de dretes, aquesta gent. Per tant, hi ha gent de dretes i hi ha gent d'esquerres que no els agraden els pactes que hem arribat. És la millor situació? Com deia abans, no és la que més m'hauria agradat. És la més realista? Doncs molt segurament.
Jo volia fer una reflexió que s'ha fet, però que cada vegada no entenc com els estrategues del Partit Popular no se n'adonen. Si segueixen així, estan abocats sempre a governar amb l'extrema dreta. No tenen cap opció. Mira, estava mirant, dels pactes que està fent el PSOE, que jo crec que serà una legislatura demencial, això és a part, vull dir, perquè ficar amb un mateix...
No, el que ve ara serà el difícil.
Posar junts el Partit Nacionalista Basc amb els de Podemos, amb els de la Yolanda, bueno, això serà que Déu els trobi confessats a tots plegats, Però, escolta, jo, hi ha tres partits que podríem dir, no sé si de dretes, però de centre, el Partit Nacionalista Basc, Coalició Canària, Junts per Catalunya. Escolta, com és que el PP no s'està donant que està condemnat a que sempre hi hagi la mateixa història? O canvien de cançó? És a dir, hi ha una dreta que ens mereixem en aquest país, una dreta o un centre-dreta, democràtic, conscient de la plurinacionalitat de l'Estat, conscient de que es poden fer polítiques progressistes fins i tot des d'una perspectiva conservadora, i valgui la paradoxa. I aleshores, amb aquest posicionament d'ara fer fora a la gent al carrer, aquests crits, aquestes...
No fer fora, perdona, Àngel, no fer fora la gent al carrer. Envia els teus a la seu d'un altre partit polític.
Això, tot plegat...
És que és bèstia, això,
Tot plegat, de dir... Bueno, vosaltres, escolta, per tant, jo estic esperant que en algun moment del PP o de l'entorn del PP sorgeixi una scissió de gent com la que hi ha hagut en aquest país, de demòcrates cristians, sobretot, o liberals, que realment són demòcrates cristians o liberals i que tenen una percepció de l'Estat molt més ajustada al que és la realitat d'aquest país i d'Espanya. Si no, els estrategues no se n'adonen, sempre passarà el mateix. Perquè ningú del Partit Nacionalista Basc, ningú de Junts, ningú de Coalició Canària i d'altres, ja no dic els d'esquerres, com Esquerra Republicana, com Podem, tot això, aniran mai a un pacte on hi hagi aquesta gent de Vox, que els ascens, que canten el cara al sol, que enarboren les banderes preconstitucionals, que aixequen el braç i que diuen viva Franco i que volen posar tothom a la presó i el paredón i tot això... Bé, doncs, escolta, com vols que aquests altres, que també són de centre o de centre-dreta, en algun moment facin costat aquesta posició? És impossible. Per tant, necessàriament, jo estic convençut i espero que en el Partit Popular, en algun moment, algú se n'adongui, si és que no està passant ja en l'interior d'aquest Partit Popular, i sorgeixin veus de dretes, democràtiques, disposades a tenir governs com a Europa han tingut altres governs. Malauradament, cada vegada creixent més l'extrema dreta. Aquesta és la meva percepció. Si no estem abocats als ciutadans, diguem-ne, moderats, com és el meu cas i el de tantíssima gent, a tenir o un govern com el que ara tindrem, espero, però que, francament, no espero res de 4 anys amb un govern amb aquestes singularitats i aquestes diversitats, o tenir que suportar un govern d'extrema dreta, que ja veiem el que estan fent a les Illes, al País Valencià i a tants llocs. Esclar, aleshores, fins i tot els moderats, com un servidor, doncs mira, ens anem al govern aquest estrany, de tantes veus, abans que aguantar un govern amb aquest senyor Labascal, que sembla un... Bé, en fi, m'estalvio l'aspecte físic, perquè és igual. Diguem-ne, gent que no tenen cap tipus d'idea, que no ha fet mai res a la vida més que viure d'això, i de l'Espanya vella franquista, aquesta... Espanya, sobretot, ubicada en els entorns de Madrid, que confonen Madrid amb Espanya, i aquí em quedo.
És que l'Espanya vella franquista que la defensa un senyor que no ha fet ni la mili. Escissió moderada, deies.
Espero, Això és una
idea... Tònia,
és... Quan t'heu fet la meva,
Quan t'heu fet la mili.
No, jo no l'he feta.
Jo també.
Jo no l'he feta, però jo no sóc un gran defensor de l'exèrcit. Escissió moderada, deies, Àngel. Clar, si el moderat havia de ser Feijó, els ha sortit una mica el tret per la culata.
Sí, no ha sortit, diguem, gaire bé, però el que passa... Jo crec que aquí les dinàmiques en les que estem ara mateix vivint a nivell polític venen de lluny. Jo crec que el PSOE va fer un moviment fa anys, que és el tema de la moció de censura de contra Mariano Rajoy, en aquest cas, que quan s'articulen aquelles majories alternatives i la conseqüent resposta, diguem, de la dreta o del PP tirant cap a Vox, el que va fer el PSOE llavors i el que està fent ara, i és evident, és impossibilitar que la dreta governi en partits nacionalistes. O millor dit, que els partits nacionalistes puguin donar suport a un govern de dretes o de centre-dreta, com ha passat al llarg de la història en aquest país. I jo crec que el que ha passat ara un element que m'agradaria posar sobre la taula és que el PSOE també ha aconseguit arrossegar al joc institucional o a la institucionalitat un partit que fins ara no volia saber res d'això a nivell estatal, que era Junts per Catalunya. Era, fins i tot dit per ells, i en certa manera es pot arribar a compartir aquesta anàlisi, era un element de, diguem, d'inestabilitat, el fet dels 16 diputats de Junts per Catalunya. Aquest element d'inestabilitat ara, com a mínim, no està tan activat perquè t'està donant suport a una investidura. I has arrossegat, diguem, l'únic element que et quedava de possible distorsió o d'inestabilitat en el teu govern, que no sabies ben bé. És que realment la hemeroteca és una miqueta, bueno, traicionera o punyetera en aquest sentit, i el pacte de Junts no sobreviu a una hemeroteca prèvia a les eleccions, no? Però independentment d'això...
Sobretot pel PSOE.
Sobretot pel PSOE, sí, sí.
El PSOE i el senyor Sánchez, que avui diu naps i l'endemà diu cols, i és que això ho fa amb una cara com si tota la vida hagués dit cols, eh?
Això. Però són les contradiccions que al cap i a la fi ara sembla que s'estan començant a assumir dins de Junts per Catalunya, i això, que el PSOE els ha arrossegat, un escenari de governabilitat en el que, del qual ells mateixos sabien exclòs, a una posició legítima i per la seva guerra en una altra, diguem-ne, però ara estan en aquest espai i en aquest joc. I a mi, de la mateixa manera que ens em costava veure certes coses, a mi em costa veure ara que Junts pugui, havent fet tot aquest camí que ha fet fins ara, amb els costos intents que té i amb els costos de discurs que té, a mi em costaria molt veure que el desfan. A mi em costaria.
El vot de Vox, que deia l'Àngel. Jo, fixeu-vos que després de les eleccions i després i abans de la investidura fallida de Feijóo, els mitjans de comunicació de Madrid de tota la vida ja va començar una campanya en contra de Vox, dient que donant a entendre que el vot útil no era Vox. Per què? Doncs perquè, pel que deia l'Àngel. Perquè si el PP ha de comptar només, compta només amb el vot de Vox, trenca qualsevol possibilitat d'altres aliances per part del PP. I és lògic. És totalment lògic. Per tant, jo crec que això ho veurem amb més... O sigui, no tindrem... Sembla que no tindrem eleccions aquest any, sembla. Per tant, tindrem investidura i, per tant, tindrem govern. Però tinc la impressió de que comença un treball, igual que va passar amb Ciutadans, en el seu cas, començarà un treball d'un cert periodisme en contra de Vox. Aquesta és la meva sensació. Evidentment, la política són ponts. I els ponts mai es poden trencar. Mai es poden trencar. Les posicions polítiques són les que són i han de ser així, si han de ser així, però en qualsevol cas els ponts no es poden trencar. I el PP en aquests moments no té ponts oberts amb ningú. I en canvi els té, el PSOE sí que els té. I els utilitza i els hi dona sentit. Per tant, jo penso que és important que el PP... És important que tinguem una esquerra forta i és important que tinguem una dreta forta en democràcia. En aquests moments tenim una esquerra forta, però no tenim una dreta forta. I és important que, crec que per la democràcia, el PP torni a fer aquests ponts amb la resta de forces polítiques de l'Estat. En relació a Junts per Catalunya, jo crec... Tinc un dubte. No sé si és tant Sánchez que ha aconseguit que tornin a jugar a la política, cosa que l'anterior legislatura no van fer, ni molt més, si més no a Madrid, no ho van fer, sinó la necessitat que ha vist Junts per Catalunya de tornar a jugar a la política, de trencar barreres al discurs únicament independentista perquè ja no té sentit, que és la meva sensació, no? Sinó que el que té sentit és tornar a jugar a la política, tornar a jugar a la governabilitat, tornar a jugar a la gestió. En aquests moments, Junts per Catalunya no està a gran cap institució i jo ho trobo a faltar molt com a força de poder. Necessita tornar a jugar amb un gir que ja el va fer fa uns anys Esquerra Republicana. I Junts per Catalunya crec que ha vist la necessitat de tornar a fer aquest gir. Recordeu, si no, les guerres internes de les diferents línies del partit, no? En les quals doncs, hi havia el sector, diguéssim, tradicional que venia de Convergència i el sector que no venia de Convergència, representat per la Laura Borràs, no?, que mantenia la bandera independentista aixecada, no?, en certa forma. I qui va guanyar, finalment, aquesta guerra que es va donar dins de Junts? No sé si encara continua, però en qualsevol cas, jo crec que aquest pacte que s'ha arribat amb Pedro Sánchez dona bastant per matat aquesta situació. I fins i tot queda totalment mort, des del meu punt de vista, el procés o el processisme, com vulgueu dir-li, però en aquest sentit ja estem en una pantalla totalment, totalment diferent.
Per cert, que no li ha sortit gens malament a Junts, tenint en compte que les seves bases han recolzat aquest acord amb un 80% i amb una participació alta, eh?
Absolutament.
Pensava que no seria tan alta de participar, no recordo el número, però la participació...
67% de participació.
Mira, Joan, aquestes votacions... No enredem a la gent. O sigui, totes aquestes votacions, els que hem estat propers a partits polítics, ja sabem com van, o sigui, quan la direcció, a les direccions hi ha interessos i tal, i per tant, no, escolta, això que si és el 80, jo crec que abans diuen què quedarà bé, pues el tal i qual, en fi, dic, potser m'equivoqui, demano disculpes als de Junts, però jo, tots aquests resultats...
Quan van fer, sí, fer la votació aquella de deixar o abandonar o no abandonar el govern, aquella,
sí,
aquella devia ser...
Sí, però vaja...
No tant com dius,
ara. Hi havia una tensió... tremenda, bèstia, dins el partit, sí, una tensió que ara no s'ha vist. Ni en aquestes negociacions el partit semblava una bassa d'oli, en certa manera, que és una cosa bastant curiosa venint d'on venim, no?
Per cert, que està per entendre en aquesta negociació què significa l'amnistia, perquè encara no ho sabem, i què significa el lawfare.
No, això no ho sabem, i jo crec... També, tornant una miqueta al tema de la pregunta, quan divendres el Consell Nacional va validar la pregunta... És a dir, és una pregunta que està redactada... És complicat votar en contra d'aquesta pregunta si ets un militant de base de Junts per Catalunya.
Això és el que vull dir.
És complicat votar en contra d'això. I independentment d'això, sí que és veritat que no s'ha vist això reconegut per veus dins del partit. No hi havia marge per fer una campanya pel no, diguem-ne, perquè és una cosa en la qual la cúpula del partit està apostant de manera unànime, com a mínim de portes en fora, unànime, per això està apostant l'autoritat moral dins de Junts, que és Carles Puigdemont. Per tant, no hi ha marge per fer una contracampanya, ni hi ha marge per votar el no. Tot i que és veritat que hi ha gent que no està del tot a favor amb aquest pacte, però públicament costa més de veure aquest perfil més... No, aquesta posició més clara que n'hi ha, perquè hi ha hagut, com comentàvem fora de micros, un 13% de gent que ha votat en contra, no?, d'això, però bueno, veurem amb què està bé. Sí que és veritat que crec que això respon a una estratègia que ve una miqueta meditada des d'abans, i diria que ve meditada des de després de les eleccions municipals, en el sentit que són unes eleccions que no li van anar específicament bé a Junts, a nivell de... Més que les eleccions, les negociacions posteriors a l'hora de formar governs... Junts perd bastant de poder institucional, queda fora d'òrgans supramunicipals per no pactar amb el PSC. Tot això, hi ha una estratègia molt marcada, que és intentar obtenir un bon resultat a les eleccions generals. Aquella jugada va sortir mitjanament bé, en el sentit que no van ser bons resultats els del 23 de juliol, però no van ser tan dolents com a mínim de cara a la galeria no són tan dolents. I tot això crec que és la culminació d'una estratègia que es va posar en marxa llavors i que veurem com continua. També, això ho reconeixien a porta tancada alguns dirigents de Junts per Catalunya, abans del pacte es deia que si hi ha un pacte amb el PSOE, aquí a Catalunya, diguem, els vetos s'aixequen. I això ho veiem al Parlament bastant sovint, a les votacions més sectorials, podríem dir, en la qual el Junts per Catalunya i el PSC presenten una gran sintonia en molts temes. Veurem.
Joan, vull dir una cosa, perquè s'enfadi la gent que ens escolta. Alguna de les persones que ens escolten s'enfadi molt.
Va.
Cada vegada més enyoro Pujol. De veritat. Cada vegada més.
Hi ha gent que s'enfada i hi ha gent que no s'enfadarà.
Bueno, no ho sé. Jo ara estic pensant que tenim el Partit Socialista, amb perdó, fulero del senyor Sánchez. El PP, el senyor aquest, que se suposava que era un moderat, i ara es veu que és un pobre home que no té idees pròpies i que es deixa portar pel paperisme madrileny. Aquí a Catalunya, amb tot el carinyo, també tenim el senyor Aragonès, que em perdó, bueno, és una persona que jo me l'imagino... En fi, Ja està, deixem-ho així.
Àngel, el que trobes a faltar, sí, el que trobes a faltar són lideratges forts.
Clar, això és el que vull dir. Bueno, clar, aleshores jo dic, home, el senyor Pujol et pot agradar o no?
Perdona,
no?
Àngel, que et porti de contrària,
sí,
com a...
Va,
com
que,
a...
Ara que comenci a trucar gent, diguem el senyor... nom del porc.
No, venga. No, com a senyor jove que sóc d'aquesta taula...
No, no, tu no ets el jove.
No, no.
El jove és el Santi, tu no, home, no. Estàs...
És veritat, eh?
Res, home, Joan.
Però ens ho parlem, això.
No, té raó.
Té tota la raó, té raó. Ho hem de reconèixer, ho hem de reconèixer.
És veritat, és veritat.
Santi és jove, jo sóc senyor jove.
És que el
fet de posar senyor davant, ja no ets tan jove.
Invalida, invalida. Ai, ara no sé què anava a dir. Sí, home, sí. Que parlaves de lideratges forts, i tothom quan fa una mirada enrere i parla de lideratges forts, se'n recorda de Pujol, sí? I va passar el que va passar amb Pujol. Se'n recorda de Felipe González, sí, i va passar el que va passar amb Felipe González. Vull dir que compta amb, quan parlem de lideratge esforç, amb el que ha passat després.
Bueno, el senyor Pujol, a veure, una cosa. Jo vaig tenir un gran disgust quan va passar tot allò. A més, jo el coneixia i el conec, de fet, ara fa temps que no el vaig a veure, però fa un any i mig el vaig anar a veure, abans de que tingués aquella situació de salut i tal. Escolta, el senyor Pujol, com tots els polítics, com totes les persones, tenia grandíssims defectes. Començo dient-ho obertament. I va fer coses malament. I moltes altres que també les va fer bé. Ara, era una persona que tenia una personalitat pròpia. Vull dir, gestionava la política amb un coneixement i amb una profunditat. Escolta, resulta que al final el gran crític al senyor Pujol era el peix al cove. Doncs què estan fent ara els polítics després de tant omplir-se la boca amb la independència i amb la declaració unilateral? Que, ara ho deien els companys, és que resulta que no ha tornat Junts al tema del peix al cove. I Esquerra ja va fer un any i mig que ho va fer. Llavors resulta que el senyor Pujol era un home, i això t'ho diran els d'Esquerres, el del PSC i els del PP, que podies parlar de tot. En fi, el que deia el company, lideratge, personalitat, no casar-se amb ningú, sinó que tenir unes idees pròpies sobre el món. Noi, jo avui repasso a nivell català i a nivell espanyol el que tenim, i els veig tots, ho dic també ara amb respecte, d'empleats, de directors de l'oficina de la Caixa del costat de casa meva. Exactament, amb tot el respecte pels directors d'oficina, que no... De veritat, que em sembla...
Cap als directors d'oficina, respecte.
No, que em sembla... Ho dic a veure, no sé si ho he dit bé, això, però no perquè ens entenguem. I, en canvi, jo, el senyor Pujol, no el veia així. Si no el veia en política, el veia amb un projecte europeu, el veia muntant una empresa especial, o sigui, amb una singularitat, o sigui, el veia amb altres coses. Va, ara comenceu a escriure per internet.
Ja
està, avui ja no podré dir res més.
No, home, no. Us volia fer dues preguntes, però és que ens queda molt, 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 molt poc temps, perquè ha d'entrar l'Albert Feixas un moment a explicar-nos una coseta. Les faré i que cadascú contesti com pugui en el menor temps possible. La primera és: què espereu que passi amb aquestes manifestacions, tenint en compte que aquesta setmana serà la investidura? I la segona, vist el llenguatge que hem vist, ho dic perquè aquesta setmana vull tenir un historiador en aquest programa i parlar-ne sobre tot plegat. Vist el llenguatge que hem vist tots en aquestes manifestacions de darrera setmana, s'està usant un llenguatge que, com a mínim, ens hauríem de remuntar cap a l'any 35-36 en aquest país?
Bueno, compta, no? Compta amb això, vull dir, el context polític del 36 era un context molt diferent, hi havia molta més violència al carrer de la que hi ha ara. Ara hi ha unes manifestacions molt irresponsables, s'estan donant ales a sectors de la població que ara es veuen envalentonats com per sortir, sectors d'extrema dreta i d'ultradreta. No crec que sigui el mateix que el 36, no és el mateix, perquè el context era molt diferent. I aquestes manifestacions, jo crec que aquesta setmana viurem un repunt, i la qüestió de com evolucionen o no evolucionen dependrà una mica de les directrius una miqueta des de dalt. És a dir, si l'estratègia de la dreta continua sent inflamar els carrers i anar protestant, aquesta gent es veurà empoderada o envalentonada per continuar aquestes manifestacions.
I aquí creu que això pararà amb la investidura, eh?
Bueno, jo crec que depèn, o sigui, jo no sé què passarà, però crec que depèn una mica del discurs públic de la dreta i l'extrema dreta, sincerament. Si hi ha una crida constant o la seva estratègia política passa per continuar aquí, les manis continuaran. Bueno, també s'ha de veure fins a quin punt... És a dir, el carrer cansa, no? També, en certa manera, això és una cosa que s'ha dit moltes vegades en gent que ha participat en manifestacions al llarg de la història i sempre ha dit això, no? Que el carrer cansa molt, a veure si es cansen. No?
Toni?
Jo sóc d'aquest parer. Jo sóc d'aquest parer. Jo crec que és impossible aguantar aquesta tensió al carrer per molt que algunes forces polítiques ho volguessin desitjar en el seu cas, que no ho sé, però crec que és molt complicat poder aguantar aquesta tensió al carrer, i crec que no és bo, tampoc. Amb això crec que considerem que no és bo. Hi ha altres fórmules en política per poder manifestar aquesta posició, i crec que són perfectament legítimes i necessàries en el seu cas. En quant al llenguatge, em fa molta por. O sigui, em fa molta por afirmacions que he sentit de molta gent darrerament, cuidado, perquè sembla que estem al 35. En recordeu-vos que el 2017 també sortia gent dient el mateix.
Començant dient amb aquesta tertúlia que hi ha molt tipus de llenguatge que es podria usar l'any 17?
Absolutament. Per tant, jo crec que el 17 tampoc era el mateix que el 36, i ara crec que tampoc és el mateix que el 36. Ni molt menys. No tinc l'edat suficient per saber què es vivia, què es deia el 36. Queden els mitjans de comunicació, els diaris, que podem llegir, no? Però en qualsevol cas crec que no estem en la mateixa situació, ni molt menys.
Àngel.
A veure, pel que fa al llenguatge, jo crec que sempre és el mateix. O sigui, ara estava recopilant aquí, quan hi havia la immersió, quan es va determinar la immersió en llengua catalana a les escoles, Espanya se rompe, el golpe d'estado, l'1 d'octubre ja no diguem, l'Estatut d'Autonomia, recordeu, un simple Estatut d'Autonomia, que ja sabeu, que això val la pena sempre recordar-ho, que articles suspesos pel Tribunal Constitucional de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estan plenament en vigor amb altres estatuts d'autonomia, per exemple, el d'Andalusia. Allà no es trencava Espanya, però aquí sí. Per tant, no em sorprèn aquests titulars del Mundo de Espanya se levanta contra Sánchez, en fi, el golpe d'estat i tot això. Jo aquest llenguatge estic acostumat a sentir-lo. Jo crec que seguiran, ho deia algun dels companys, seguiran una temporada aquestes manifestacions, aquestes sortides al carrer, però el carrer, com deien, també s'esgota, cansa molt, sobretot pel segons quin tipus de públic, i per tant aniran diluint-se, però quedaran a l'extremista. I aleshores, novament trobo l'error del PP de que no calcula bé les seves estratègies, que a mi, torno a insistir, m'agradaria que hi hagués una dreta, un centre-dreta democràtica, amb una percepció de país, i crec que el PP està fracassant amb aquest objectiu, perquè quedaran els extremistes, però qui ha cridat al carrer no solament és Vox, sinó també el PP, però el carrer serà de Vox, perquè la senyora Pepeta de classe mitjana de Madrid i el senyor Josep, que li han explicat, el senyor José, que li han explicat que Catalunya es vol trencar i que Espanya és una i no 51, i que ho fa de... i té tot el dret de fer-ho, i crec que ho ha de fer, fins i tot manifestar aquest enuig, doncs aquest es anirà cansant, perquè això és cansat, sortir de manifestació. Però els de Vox, aquests, els del Blas Anal i els del Passamuntanyes, no. I el PP estarà emmerdat amb els radicals, que sí que seguiran sortint durant temporades al carrer.
Mireu, per acabar aquesta tertúlia, jo estic convençut que tant l'Àngel com el Toni com en Santi, segur que fa un cert temps que no van a Montserrat. Per tant, deixeu-me que us regali un consell, va.
Vinga.
Robert Feixas, bon dia, eh?
Bon dia, Joan i tertulians. Aquesta tardor vine a Montserrat i endinsa't en un dels llocs més emblemàtics de Catalunya. Aparca gratuïtament a Monistrol i viatja amb el Cremallera, la via verda per accedir fins al recinte, al vell mig del santuari. Un tren sostenible, mogut per l'energia solar, accessible, amb vidres panoràmics perquè la teva experiència a Montserrat comenci en el viatge. I descobreix el patrimoni natural i cultural amb els funiculars, el de Sant Joan i el de la Santa Cova. Molt per fer, molt per veure, molt per viure, molt Montserrat.
Veus? Ara sí que podeu anar a Montserrat de forma sostenible, Àngel.
Vinga, jo és que... hi vaig ser no fa massa, eh? Deu fer...
Doncs torna-hi.
4 o 5 està... minuts i tant, em vaig quedar amb ganes, de tornar-hi. I ara que... I ara que ens diuen això...
Ara que hi ha la Via Verda...
M'ho estic apuntant, en fi, i immediatament planificaré aquesta sortida.
Què més voleu? Àngel Miret, Toni Picó, Santi Sánchez, com sempre, un plaer comptar amb vosaltres a la tertúlia d'aquests dilluns. Que vagi molt bé.
Bon dia.
Adéu, bon dia.
Nosaltres que anem cap als serveis informatius d'aquesta casa i de seguida parlarem d'això, del que hem començat a parlar aquesta tertúlia d'avui, dels mòbils i els menors de 16 anys. En parlarem amb Noemí Guillamont, psicòloga d'adolescents joves i adults. I atenció, perquè a 11:45 del migdia ens visita ni més ni menys que en aquest estudi un cantant que ho està petant i de quina manera amb el seu últim treball, segur que no m'equivoco, ell és Mamaduixa, tot plegat, però serà a partir de 11:00 del matí aquí a la caravana. Fins ara.